RAC1, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida, programació local, per saber què passa a casa nostra, com cada dia de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Per cert, hores d'ara, amb 26 graus a la ciutat de Lleida, ens pots estar escoltant a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, de l'aplicació que et pots descarregar gratuïtament al mòbil i triar l'emissora de Lleida, i també a través de la web www.cope.es, i busques l'emissió en directe, també tria l'emissora de Lleida i ens pots escoltar arreu del món, que aquesta és un avantatge que a vegades no li donem la importància que té, però escolta, si ets lleidatana o lleidatà i has hagut de marxar temporalment o definitivament per feina o per qüestions familiars i vols seguir escoltant Veus de Lleida, doncs ens pots escoltar des de tot el món, de 12:20 a 2, de dilluns a divendres. Avui dimarts, 17 de setembre del 2019, tot seguit busquem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Els dimarts ja saps que està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, que no ha desaparegut de la graella. Abans ens venia cada dia i ens explicava doncs què és el que havia passat fa 25 anys. Ara la trobem els dimarts i amb més temps, perquè pugui explicar més coses, perquè es pugui recrear més amb curiositats, amb successos de fa 25 anys, ja, d'aquesta setmana, però de fa 25 anys. També l'entrevista de Barris amb el Cosme Garcia i la finestra dels records, que també és una d'aquestes cites ineludibles si vols conèixer o tenir curiositats del territori, de les persones que hi han viscut, dels llocs, de les costums, de les tradicions, com sempre amb el Joan Bellmunt, fins a arribar a la una de la tarda. A partir de la una, al migdia, a Lleida, ens tornarem a posar al dia, la darrera hora informativa, buscarem la previsió meteorològica també, però ja saps que els dimarts ens fem venir gana, per entendre'ns, eh? Perquè tenim l'espai gastronòmic amb el Felip Urbano, que és el sommelier des del restaurant Sheyton, que hi tornen a estar oberts a Lleida. Amb ell avui parlarem de vins, i d'un concretament, de Costes del Sió. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Fins i tot de política. Jo crec que avui, mira, diguem boig, però jo crec que avui parlarem de diners. Què vols que et digui? Si tens alguna cosa a dir, 664-526-180 és el nostre número de WhatsApp. Pots enviar el teu missatge al 664-526-180. En fi, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Van creixent núvols alts a la província de Lleida i sobretot a la zona del Pirineu van creixent núvols d'evolució que ens deixaran algun ruixat acompanyat de tempesta durant la tarda, i les temperatures pateixen pocs canvis. Arribarem als 32 graus a Lleida i a Balaguer, 30 a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. El vent bufa de direcció variable, fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà dimecres tindrem el cel poc ennuvolat durant el matí a la província de Lleida. Creixeran núvols d'evolució des del migdia que ens deixaran ruixats i tempestes que poden ser localment fortes a la zona del Pirineu, i les temperatures de nou patiran pocs canvis. Arribarem als 33 graus de màxima a Lleida, 32 a Balaguer, 30 a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. El vent bufarà de direcció variable, fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Looking back over my shoulder, I can see the look in your eyes. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder.
Mira, és un tema que ens arriba des de l'any 1995. Jo li tinc especial apreci, sobretot pel tipus de so i la música, i també per l'any que va sortir. La música, inevitablement, almenys a mi em passa, espero que a tu també, hi ha cançons, no totes, però hi ha cançons que quan les tornes a escoltar inevitablement et transporten en el temps. Et duen amb un temps concret, amb una època concreta, amb una companyia concreta, no sé, amb una situació personal concreta. A mi aquesta em du directament cap a l'estiu de l'any 1995, va ser un gran estiu. Ells són Mike and the Mechanics, i curiosament és una banda britànica de pop rock que es van formar l'any 1985, tot i que aquest tema és de l'any 1995, 10 anys després. Era un projecte que es va formar, mira, de manera secundària. I sabeu qui ho va moure, qui ho va muntar? El guitarrista i baixista Mike Rutherford, que és un dels membres fundadors de la banda Genesis. Sí, sí, Genesis. Mira, no sabia què fer. Escolta, mira, jo faig una cosa paral·lela. Estaven amb Genesis tocant i bé, però vam muntar aquesta banda i sonen molt bé. Genesis, recorda que estava llavors Phil Collins, també. És Over My Shoulder el que escoltem avui, Mike and the Mechanics, des de l'any 1995, i estava dins d'un treball que portava per títol Beggar on a Beach of Gold. Per cert, mira, ara canvio de tema. T'agrada anar a buscar bolets? Doncs no tinc massa bones notícies per tu.
Cope Lleida. Estàs informat.
I és que la calor intensa i la falta de pluja de l'estiu farà que la temporada de bolets comenci més tard que mai. Ja es poden trobar alguns exemplars al Pirineu, però a la resta de comarques catalanes encara no n'ha nascut cap. Ja saps que el tema dels bolets va molt lligat al tema meteorològic i el canvi climàtic i totes aquestes històries, doncs farà que coses que estaven al calendari posades amb data puntualment doncs s'acabin movent. En fi, comencem parlant de successos. Detingut per robar en 4 cotxes estacionats a Lleida, dels Mossos d'Esquadra van sorprendre el lladre amb 102 euros i diversos objectes que hauria sostret. Va ser un home de 30 anys i originari d'Algèria i va ser detingut com a presumpte autor d'aquests 4 robatoris a l'interior de vehicles cap a la 1 de la matinada, és quan el van detenir. I lliure amb càrrecs, un jove de Torrefarrera que va ser detingut la matinada de divendres passat acusat d'apunyalar un altre jove de 24 anys i veí de Rosselló durant la celebració de la festa major de Torrefarrera. Ha quedat en llibertat amb càrrecs i se li ha retirat el passaport després de passar a disposició judicial. I ja ho sé que ho diem sempre, però sisplau, que al final ens munten les festes perquè ens ho passem bé, no perquè ens anem allí a esbarallar-nos, que després passen aquestes coses. Afortunadament no ha mort, però vaja, l'ensurt no li trau ningú. El pare del nadó maltractat a Lleida ha estat denunciat 3 vegades per violència masclista. Ahir avançàvem que tenia una denúncia, doncs avui ja s'ha sapigut que no una, no, 3. Només el darrer cas va arribar al jutjat i s'enfronta a un any de presó per agredir la seva dona. Després sabeu que va deixar, doncs, en estat crític el seu nadó, que per cert segueix a la Vall d'Hebron. I Assaja demana més presència policial a l'Horta de Lleida després de diversos robatoris. L'organització denuncia falta de seguretat en aquesta zona de la capital del Segrià. Obrim la plana local.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ho avançàvem ahir i avui ho podem ampliar. El govern municipal quantifica en 175 milions d'euros el deute de la Paeria i els seus organismes dependents. Denuncia que es va trobar en partides del pressupost del 2019 executades en un 90 i fins a un 100% i en factures sense consignació als comptes. La sisena tinent d'alcalde i regidora de Recursos Municipals, Hisenda i Salut de la Paeria, Montse Pifarré, explica que l'actual govern s'ha trobat, com dèiem, partides del pressupost executades en un 90 i fins a un 100%.
A l'inici del mes de juliol, el 70,1 del pressupost global per l'any 2019 ja estava executat. Si traiem el capítol 1, que és el que correspon a les nòmines del personal, aquest, és a dir, un capítol fix, aquest percentatge s'incrementa fins al 77% del total.
Per la seva part, l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, descarta incrementar la càrrega fiscal a les famílies lleidatanes.
Hem de revisar exhaustivament totes les concessions i els contractes. Aquí l'Ajuntament també ha de ser un concessionari o un contractant més exigent. Això ja ho hem començat a fer en algunes àrees. I bé, en realitat, si algú s'ho pregunta, i seria legítim preguntar-s'ho, no ens estem plantejant en aquests moments un increment dels ingressos per la via de les taxes o dels impostos, de cap de les maneres, però sí que estem plantejant que hem de garantir i hem de ser més eficaços a l'hora de recaptar.
Segur que en parlarem avui a partir de 2:15 a la tertúlia dels polítics. Abans de parlar d'esports, seguim parlant d'economia. Jo crec que aquest és una història absurda i allargar la història, però mira, va així això. S'han hagut de suspendre les obres de l'entorn de la Panera per un error a l'hora de teclejar, perquè és que al final es veu claríssim. El pressupost amb el que va sortir a concurs i que es va licitar marcava doncs un preu de 715.354,70 € sense IVA, quan havia d'haver dit 715.534,70 € sense IVA. És a dir, el 3 i el 5 van ballar a l'hora de teclejar. L'error és de 180 €. 180 € sobre una partida de 715.000 €. És la llei. Però hi ha hagut una empresa que ha recorrit aquesta licitació i s'ha hagut d'aturar i, per tant, la maquinària s'atura. És a dir, aquestes obres de l'entorn de la Panera tan necessàries, que estem parlant de com tenim el casc antic, tan necessàries, queden aturades, s'ha de tornar a traure a concurs perquè aquest 3 i aquest 5 van ballar de posició. Hi havia un error. Aviam, jo si hagués hagut un error de 20.000 euros sobre 754.000 o 715.000, ho entendria, però són 180 €. La llei diu que s'ha de repetir si hi ha algú que diu que allò no és correcte, algú ho ha dit, i per tant, la maquinària burocràtica d'aquest país, que tan ben engraçada està, no perquè vagi ràpida, sinó perquè cada vegada és més gran i cada vegada necessita més recursos, més paper i més gestions, es torna a posar en marxa. I esperem a veure quant temps tardarà a tornar a sortir a licitació, tornar a aprovar-se i que comencin les obres a l'entorn de la Panera. En fi, ara sí, ja parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports. Facis el que facis, segueix les teves passions, segueix les teves emocions, segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai 20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai 20. Segueix el teu cervell. Hyundai. Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports parlem de futbol. Molo, l'entrenador blau, ja ha fet servir a 20 jugadors de la plantilla. Només el porter Víctor Vidal i el lesionat Cano estan sense minuts, però amb un inici de Lliga que ha igualat la seva millor arrencada en les darreres 6 temporades, tenint en compte que es va perdre la segona jornada a casa. La resta de partits s'han saldat amb victòria. 9 punts de 12 possibles, el millor arranc dels blaus de les darreres 6 temporades.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Farma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de labio lógica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del Quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Sap que hem actualitzat la sintonia que fem anar per l'espai de... en el que fem memòria, el de fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Sí, perquè així l'anirem identificant, per la música. A més, li he deixat triar a la Mari Carmen. Només li he deixat triar entre 4 o 5 que em quedaven disponibles de sintonies.
Bé, jo li agraeixo, li agraeixo.
Mari Carmen, te la deixo triar.
Vale.
Avui, la setmana passada, ens vam saltar la sorpresa que et vaig dir que et faria. Mm-hmm. Avui te la tinc preparada.
Perfecte.
Perquè doncs l'altre dia, entre que no em vaig recordar i no la tenia preparada, doncs mira, se'ns va passar. Però avui sí, jo crec que t'agradarà, eh?
Vale, som-hi.
Però abans, què fem cada dimarts amb la Mari Carmen Salvador? Doncs recordar el que passava aquesta setmana, que és la segona, la tercera de setembre, del 2019, doncs nosaltres tirem 25 anys enrere i ens n'anem cap a l'any 1994.
Bé, doncs, igual que aquesta setmana, la tornada al col·le, la notícia, i com sempre, per les famílies, una despesa important.
Sí, sí, sí.
Pels pares, l'any 94 també, igual que el 2019. Equipar un nen per iniciar les classes fa 25 anys podia costar entre 20.000 i 150.000 pessetes.
Déu-n'hi-do.
I aquell curs, 94-95, més de 750.000 alumnes van inaugurar aquest curs. O sigui, 750.000
alumnes.
Déu-n'hi-do,
també,
Bastants. El president Pujol en aquells moments volia fer sentir el català a través d'Andorra. La Generalitat considerava que era una via per implantar la llengua a les institucions.
Uh-huh.
El Segarra-Garrigues era una realitat, segons el conseller d'Agricultura, que era en aquells moments Francesc Xavier Marimon, encara que s'havia especulat molt sobre la no existència de pressupostos per la seva realització. Ja es podia considerar una realitat al Segarra-Garrigues. La Fira de Lleida cercava nous al·licients per atraure a més visitants. El programa líder seria l'estrella de la 40a edició d'aquest certamen. La superfície d'exposició va créixer un 7,8% fins a arribar als 46.882 metres quadrats. La paeria era notícia perquè volia urbanitzar una segona banqueta a Cappont. El nou passeig aniria entre el Pont Nou i el Vell, i tindria 800 arbres. I el modificat de la canalització dissenyava també un parc aquàtic a la base de les comportes de Pardinyes.
Bueno, no sé si és això el que realment han acabat fent, la veritat és que no, ara no et sabria dir, però bueno, arbres n'hi ha. També hi ha aquell centre de piragüisme i la veritat és que no sé si és això el que volien fer o no. Escolta, mira, aprofito ara i et poso aquesta sorpresa, a veure si et sona. Si això no és de fa 25
anys.
Me
sona a mi i sona amb unes persones que ara ja són més grandetes, però que eren doncs fidels oients de la FM en aquell moment, FM de Cope Lleida, i que era la sintonia de música joven cada dissabte al matí.
Sí, però qui la feia? Qui era la locutora?
Jo.
Mari Carmen Salvador es posava aquesta sintonia
música
per començar.
Joven.
Eh?
Sí, senyor.
I escolta, que m'han dit que cantaves i tot.
M'ha agradat
no,
molt.
No per guanyar-se la vida. No.
M'ha agradat molt sempre cantar i les cançons que eren doncs, així més conegudes i que coneixia millor, doncs m'agradava quan sonaven també fer una mica de karaoke.
Però t'obries el micròfon, eh?
Sí, el micròfon ho veia. Però no es notava perquè tenia damunt, sobre tenia la música veritat i les veus de veritat.
Bueno, això és com ho fem a casa, cantem damunt de la cançó i sempre ho fem bé, eh?
Exacte.
Doncs això era un... Com es titulava aquest programa?
Música joven.
Música joven els dissabtes, eh?
Al matí. Cada dissabte al matí.
Clar, això ho hem posat avui perquè la Mari Carmen sé que li feia il·lusió, però a partir d'aquesta setmana el que farem és intentar buscar músiques de fa 25 anys. Aquesta concretament, tot i que després la fèiem anar doncs, més recentment,
se va pujar moltíssim.
Va sortir al mercat l'any 1983, aquesta. 1983, vull dir que ja té dies, originalment, perquè s'ha versionat 40.000 vegades. És una manera de parlar, però molts grups han fet la versió d'aquesta cançó, però originalment la cantaven les Weather Girls l'any 1983. Ja estava inclosa dins d'un treball discogràfic que portava per títol Sexis. Hey, man, Bueno, va, que nosaltres seguim amb la repassada.
El 94 es punxava moltíssim.
I tant.
Vinga, som-hi. Ara anem al capítol de successos i curiositats.
A veure. Prefereixo les curiositats, ja ho
sé. Anem a veure. Un exreclús molt perillós va matar el seu psicòleg, el Ferran Ortiz, de 50 anys, a la seva consulta d'aquí de Lleida. Va ofegar a la seva víctima amb la corbata i li va clavar un llapis a l'ull, orella i coll. La policia el va detenir a les poques hores en un bar de copes sense saber que es tractava d'un assassí molt perillós, la qual cosa no se'ls havia notificat. I també havia intentat ofegar el seu pare, igual que el psicòleg, amb la corbata.
Caram.
Antonio Lázaro havia sortit en llibertat de la presó de Ponent feia una setmana. Fonts properes al cas van explicar als mitjans que Antonio Lázaro Mercado era una persona depressiva que havia intentat suïcidar-se diverses vegades. D'altra banda, el Col·legi de Psicòlegs de Lleida van explicar que Ferran Ortiz, la víctima, tenia interposada una querella per intrusisme professional i que no era titular.
Déu-n'hi-do.
Un presumpte proxeneta va estafar 13 milions a un centre d'estètica per una operació mal feta. Van desfigurar els pits d'una de les seves noies en la intervenció i els professionals van tornar a operar, però amb pitjor resultat. Després d'alguns mesos, el presumpte delinqüent va aconseguir 13 milions de pessetes dels responsables del centre per por que es fes públic el cas. I finalment, els metges del centre veien que les sol·licituds econòmiques no tenien fi i van veure que els estava estafant. Van denunciar els fets a la policia i després de convenir una entrega de 2 milions de pessetes a Lleida, aquests varen ser relacionats quan anaven a recollir els diners i el suposat estafador tenia, a més, antecedents d'homicidi.
Vaja, o sigui, una perla, vaja.
Una perla del Cantàbric. I el jutjat número 2 de Lleida estava investigant la mort d'una nena de 14 anys de les Borges Blanques, afectada de meningitis, després que la seva mare, testimoni de Jehovà, es va negar a que li fessin una transfusió de sang. El fiscal en cap cercava responsabilitats. El pare va demanar a la Guàrdia Civil que vigilés la tomba de la seva nena. Uh-huh. I, per tant, doncs, hi havia perill de que hi hagués alguna destrossa o que algú s'hi apropés. Bé, i anem amb una curiositat.
Vinga, va, curiositat.
Deixem-nos de successos.
Sí, sí, sí.
Van reprovar a un edil de Tremp, a un regidor de Tremp, per anar a un acte públic en bermudes.
Ah.
Aquest regidor lluïa un pantaló curt, de color rosa, durant el pregó de la festa major. En aquells moments, un pantaló curt de color rosa al pregó de la festa, Convergència i Unió va demanar que l'alcalde vetllés per la vestimenta dels seus regidors, sobretot en actes oficials.
Al tant, no sigui cas. O sigui, ara resulta que l'important és saber com van vestits. Escolta, però si el pantaló curt és una cosa tan... En segons quines parts del món és una cosa tan normal.
Ho veiem ara el 2019, però el 1994, un pantaló curt, rosa, un regidor al balcó de l'Ajuntament en el pregó del poble, francament.
O sigui, és com si hagués marxat de vacances i hagués vingut un dia a fer això, eh?
I inclús ara, el 2019, a primera fila d'un balcó, d'un pregó de festes, francament, vull dir,
bueno,
cridaria l'atenció, eh?
Mari Carmen Salvador, hem recordat que passava fa 25 anys, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, adeu.
¿Sabes que el agua corriente puede contener plomo, pesticidas, hongos o restos de medicamentos? Conoce tu calidad de agua y cómo mejorarla en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, set de innovación.
A l'Escola d'Anglès Helen Doron, els nadons des dels 3 mesos fins a nois i noies de 19 anys adquireixen un segon idioma. Viu l'experiència al costat del teu nadó i obre-li el món per al demà. Matrícula oberta. Apunta't al carrer Magí Morera número 20 o al telèfon 637-498-690 i descobreix el mètode d'ensenyament únic. Helen Doron English Lleida. Where children come first.
Nero Giardini. Elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Doncs a punt d'arribar a 3:15, és el moment en el que parlem de barris.
I com tots els dimarts tenim aquí una aposta important que fa aquesta casa des de fa molts anys i és parlar del moviment veïnal, que és molt actiu a la nostra ciutat. Precisament es parlava, en temps del regidor Joan Gómez, de que Lleida tenia 1.000 entitats associades al registre municipal. La veritat és que les coses fiquen costa amunt, primer per ajudes, després per la singularitat i sobretot el farragós que és aconseguir les peticions i encara més les justificacions. A vegades la llei de transparència, que està molt bé, els més afectats han sigut precisament les entitats sense ànim de lucre. Per parlar d'aquest moviment, la setmana passada parlàvem amb la regidora, teníem aquí a l'Helena, i avui tenim la possibilitat de parlar amb el president de la Federació d'Associacions de Veïns, que comença temporada. Toni Baró, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia.
Bueno, les vacances bé? O ja no te'n recordes?
Bueno, ja n'ha passat el temps suficient perquè ja estem totalment en marxa.
Sí, precisament l'altre dia estava aquí el delegat d'Educació i el meu company, el Ricard Álvarez, director d'aquest programa, parlava amb ell. Tu precisament ets professor. Per tant, la gent, hi ha molts que van amb il·lusió i altres van plorant.
No, això és una feina... Bueno,
no, vull dir...
La generació que encara la feina és vocacional, aquesta, la de més...
Jo deia de que passes més hambre que el maestro escuela, no? Això és de llevar,
no? Ara ja fa anys que no. Ara fa anys que som treballadors d'ensenyament i, diguéssim, el sou ens permet anar vivint, sense luxes, però podem viure de la nostra professió sense tindre que fer massa coses diferents.
Quan hi ha un canvi de consistori, sempre, lògicament, cadascú vol ficar la seva empremta. Ha hagut un canvi d'alcalde, ha hagut un canvi de regidors i ha hagut un canvi de responsables de les diferents àrees. Participació ciutadana és el que correspon a les sessions veïns, a les cases regionals i, per tant, hi ha altres singularitats. Has tingut la possibilitat de trobar-te ja amb la nova regidora de Participació Ciutadana?
Sí, he de dir que s'ha mostrat molt receptiva i he tingut no una, sinó diverses reunions. Una de molt llarga i molt extensa, amb documentació al seu propi despatx, però anteriorment havíem parlat en parell d'ocasions i també ens hem trobat, hem tingut el detall de venir a veure'ns a les festes del barri de Balafí.
I, més a més, també, bueno, hi ha tres regidories, perquè, clar, el moviment associatiu pues, fa cultura, fa serveis socials, fa esports, fa àrees de la dona, de gent gran. A les diferents àrees es aneu trobant a través de FAP, me refereixo.
Bé, de moment, el primer que vam fer, un cop va sortir el consistori, és demanar urgentment visitar amb el senyor alcalde, perquè, bueno, tinc la impressió, o tenim la impressió, de que tot aquest moviment nou, n'hi ha alguns de les forces polítiques que sí que han vingut molt als barris i ens coneixen perfectament el moviment veïnal i saben de què ens coneixen, i doncs d'altres potser no tant, i l'alcalde, com a màxim representant d'aquest nou consistori, doncs van voler anar, li van portar molta documentació i, bueno, li van mostrar la nostra preocupació per algunes de les afirmacions que es feien amb la campanya electoral, no? Respecte del tema del paper que tenim el món veïnal dins de la governança de Lleida, que vull recordar que a través del reglament de participació ciutadana tenim, assistim a les comissions de l'Ajuntament i amb veu però sense vot, però que és una posició important, com també tenim privilegis a l'hora de participar en els plens. Bueno, tota una sèrie de temes i també doncs, els temes, alguns altres temes puntuals que es van manifestar, en els quals se manifestava que se volia fer més canvis, no? Llavors vam parlar amb l'alcalde, es va voltar molt receptiu i ens va demanar un temps de pausa perquè anessin adaptant i que aniríem parlant, no? Sí que hem de dir que, per exemple, ens continuen, una cosa molt positiva, ens continuen cridant a les comissions de l'Ajuntament, de fet ara ens estan reclamant representants.
D'alguna forma, el que sí és que ara comença a caminar una nova legislatura i, bueno, cadascú té les seves reivindicacions i cadascú té el seu projecte de ciutat. Parlem d'un tema que és molt interessant, és que la FAP no se crea ara ni el moviment associatiu. Per això he volgut demostrar una mica què és fent la publicació amb un llibre, però un llibre a les mans, un llibre de paper i amb tots els que han conegut aquest moviment.
Sí, quasi podem sentir l'olor de la tinta perquè està a impremta. Ara és qüestió que ens diguin quin dia podem disposar d'exemplars, perquè és un projecte que ja fa molt temps. De fet, quan vam entrar amb el Francesc Rosselló i amb en Joan Gómez, va ser un dels primers projectes que vam tirar endavant, perquè s'ha cristal·litzat en el llibre, però hi ha moltes més coses. Tot un recull de documentació, entrevistes, perquè sí que a la base de la nostra democràcia i de la llei actual està, en gran part, el moviment veïnal, perquè als anys 80... van ser molt influents, hem de dir que pràcticament el POM dels anys 80, si no el van redactar el moviment veïnal, pràcticament va estar al darrere, no? i a l'època en què les coses eren molt més difícils, en aquelles èpoques volem recordar que en l'època de la dictadura el moviment veïnal articulava molta de l'oposició política. De fet, també ha sigut també pedrera de polítics, entre ells un alcalde, ha sigut l'Àngel Ros, i molts regidors i regidores que han estat o han participat directament o indirectament, ha sigut pedrera de molta gent preocupada per la societat i que després ha fet també el pas endavant de participar políticament.
Parlem una mica també d'un dels temes que, bueno, jo diria que són estrelles, aquestes reunions que heu tingut, s'ha parlat molt. Sempre sé que només ha sigut debat d'un sol partit a interior, no ha sortit pas en un ple municipal, però ja està en debat si les pubilles han d'estar representatives de la festa major, no ha d'haver pubilles, els hereus ja s'havia parlat i la FAP estava d'acord, les cadres regionals estaven d'acord, però sembla ser que el paper de les pubilles està en entredit ara.
Bueno, sembla que hi ha algunes idees diferents, de fet és un tema que n'hem parlat, però bueno, estem esperant, ens donarem un temps. Sé que la festa major ara per Sant Miquel la cosa continua i llavors és una qüestió de parlar. Se'ns han demanat que fem una proposta perquè realment el moviment del pubillatge a nivell de Catalunya cada vegada és més potent. I potser sí que el que hem de fer, i estem d'acord, que és una reformulació i donar un sentit més actiu, més modern al sentit de pubillatge i també tenir hereus, no? Mm-hmm. Ara, també hem de dir que doncs, els diferents barris que tenim pràcticament pubilles i hereus, perquè vull recordar que tots els barris tenim pubilles i el que no tenim són pubilles i hereus de més grans de 18 anys, però mai nada que nens i nenes que volen representar el seu barri, doncs és molt interessant, perquè a més és un tema quasi cultural, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut a les festes de Balàfia doncs una damisela que és d'ètnia gitana, o hem tingut hereus, i sobretot un d'aquests es va morir, pobret, un nano, sí, sí, d'aquí de l'escola de Balàfia, el Mamadou, vull dir, no, i però, molts d'ells però, tenen un compte.
Però, Toni, no oblidem mai de que tots els barris, no ara, de sempre, fins i tot també aquí fico a les cases regionals, per exemple, la Casa Aragó, que té 80 anys, no és qualsevol cosa, sempre ha hagut pubilla o reines de les festes en el seu moment i infantils. Tota la vida havia hagut. Per tant, aquest és un llenguatge que no es quitamos a uno para poner a los otros. És a dir, les pubilles han existit sempre, hi ha la pubilla de Catalunya, a Borges Blanques se li dona el protagonisme, al vostre barri se li ha donat i s'ha fet la pubilla de Catalunya. Però, a més, se poden fer pubilletes, com es fan a barris, vull recordar, Jaume I el Conqueridor, la Bordeta, que cada any presento, molts barris tenen pubilles infantils i, per tant, aquest debat... Molts.
Perdona aquest tall, però ara a Pardinyes se fa una trobada de totes les pubilles, que estem parlant de més de 250 persones que fa 70 anys que venen participant com a pubilles del barri, i gent molt gran, ja. que té una edat considerable i que em dia dir que han contactat més de 250 persones. Serà una cosa que farà goig.
Les pubilles funcionaran fins que les nenes i els nens vulguin. I això no va a política.
La veritat és que sí que és veritat que és com tot.
S'ha de reconsiderar.
De fet, és una cosa que no ve d'ara. Nosaltres, jo me'n recordo, amb l'anterior consistori, ja se'ns va demanar expressament per part de la regidora, la senyora Montse Parra, i per part d'altres forces polítiques, que són les que ara estan endavant, doncs una actualització. Doncs hi estem.
Perfecte, estem totalment d'acord.
El que
no estem d'acord és que quan se fa les pubilles, quan és totalment acceptat, hagi partits polítics que se sortiguessin de la sala de plens. Això és molt lleig. I s'ha de dir aquí.
Bueno.
S'ha de dir aquí. Bueno, pots estar o no d'acord, però jo penso que si no estan d'acord amb la teva idea, has de respectar la dels altres, si no, difícilment estaran a la teva idea. Acabem. Toni Baró, tindrem novament amb un president amb experiència a la Federació d'Associacions de Veïns. Has recapacitat, bueno, t'ho han demanat, has estat coherent i penso que havies de fer aquest pas de mantindre't de moment a la Federació d'Entitats Veïnals. És una opinió d'una persona que coneix molt el vostre moviment.
Bueno, pues t'agraeixo que ja em nomenis. Bueno, de moment el que sí que ja te comento és que hem presentat candidatura. Avui mateix ho farem nota de premsa i en realitat és la primera persona a la que li expliquem públicament que, perquè es difongui a través del teu magnífic programa que sempre fas difusió del moviment veïnal. Doncs hi tenim una candidatura molt interessant, no solament la meva, sinó que de continuïtat, perquè el moment requereix aquest pas endavant. No és un moment de cansaments, no és un moment en què hem de mirar de vetllar perquè tot això que fem per Lleida ho se pugui continuar fent. Perquè una cosa sí que he de dir, hi ha entitats i institucions que porten molts anys treballant i d'aquí uns anys continuaran treballant. Depèn del paper que se'ls atorgui en els propers anys, pot ser que condeixi el desànim i que es perdi interlocutors molt vàlids. Perquè sí que és veritat que hi ha molts altres moviments, que ja no som els únics. Hi ha aquesta societat líquida que tenim. És veritat que hi ha d'altres moviments, com ja dic, per exemple, la plataforma d'aquesta sola hipoteca, o diverses marees, que són vàlides i són interlocutors que són per escoltar també. Jo dic també, però jo crec que el paper principal dels 12.000 i pico associats que tenim a tots els barris de Lleida, aquest paper s'ha de respectar. I no solament s'ha de respectar, sinó que s'ha d'escoltar. La prova és que siguin de les que continuem venint-nos a visitar a les festes majors, per exemple, no?
Vull dir, Toni Baró, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per donar-nos aquestes pautes, per donar la primícia que seràs la teva candidatura que presentarà, una candidatura en la qual obre gent de tots els barris integrada totalment, i desitjo de que, bueno, que tot se faigui amb una taula de negociació, tant el tema de les pubilles, de les festes majors, de la professó, de Sant Anastasi, de tot el que ara està en debat. Que sigui tot per diàleg.
Sí, és això. Diàleg i més Lleida, que és el que toque.
Moltíssimes gràcies, Toni Baró, per tu i feliç reentre.
Una abraçada, amic Cosme.
Fins aquí, Ricard, ja ho veus. Toni Baró es presenta com a candidat a la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. La propera setmana en tenim més. Jo tinc un correu, us recordo, perquè ara fa dies que no recordava. Vinga, Ricard. cosme@copelleida.com, perquè diguin la seva, el que els agradi, el que no, el que tinguem que creguin vostès que preguntar als barris. Això ho fem. Ricard, explica el teu WhatsApp,
home. Clar, home. Gràcies, Cosme. Home, el WhatsApp ja el teniu clar, és el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Obrim la finestra dels records, va.
I parlem d'una figura desapareguda i que alguns llocs volen tornar a recuperar.
A veure.
El Sereno.
El Sereno, sí, és veritat.
Hi ha llocs que abans hi era i ha desaparegut, i ara hi ha llocs que tornen a parlar de la figura del Sereno per vetllar per les nits de la població.
El Sereno és aquella figura, aquella persona, almenys de les pel·lícules. Pues a la vida real suposo que era una altra història, ara ens ho explicaràs. Però jo les pel·lícules recordo amb aquell manat de claus i passejant-se pels carrers de
nit. I amb la llança, perquè portaven una llança.
No, això és pel·lícula.
Sí, sí, sí.
Però?
Bueno, doncs nosaltres parlarem d'un de real que el vam arribar a conèixer i tot, no? El Sereno del Palau d'Anglesola. Per tant, no és de pel·lícula, aquest, no. És real. I el Sereno, qui era? Pues, el Sereno del poble era el vigilant del bon son dels veïns. També l'auxiliar en les necessitats nocturnes, en casos urgents, o també per avisar el metge o el capellà si algú es posava malament a punt de morir. Durant la seva ronda nocturna pels carrers del poble, a l'interval anava cantant l'hora i anunciant l'estat del temps. Precisament, Otto Llorenç en recorda la nit que va perdre la por al Sereno. Una nit d'hivern vaig tenir ocasió de veure'l passar per davant de casa meva i des del darrere dels vidres del balcó espiava el seu pas, el trepig de les seves passes sobre el terra del carrer enfangat. Aquelles sabates grosses que duia ferrades de claus l'anunciaven proper, per tot arreu. Una llepada esmorteïda del raig de llum de la llanterna que portava a la mà es fornia a quatre passes de la seva figura en la foscor de la nit. A la mà dreta portava la llança, l'única arma ofensiva i defensiva que brandava en caminar. L'abrigall del Sereno es componia d'un capot de color entre marró i un gris molt fosc, amb una gran caputxa. Aquell dia vaig perdre la por al Sereno. En canvi, va néixer en mi el sentit d'admiració per aquell home que feia la vella del poble, tot sol, aguantant les inclemències del temps. La remuneració econòmica del seu servei no devia ser gaire esplèndida, sinó perquè cada diumenge al migdia hauria passat per les cases del poble a plegar almoina. Una descripció sensible de la figura del Sereno, avui desapareguda de tots els pobles i d'algun que el volen recuperar. I quan hi havia gallines a les cases, als corrals, la dita d'avui té sentit. Diu, pel setembre venta el galliner i per Nadal torna-la a comprar, que és quan donaven ous ja a partir de la primavera.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Vinga, senyals horaris, arribem a la una, darrera hora informativa, després hi tornem amb l'espai gastronòmic. Hi ha dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se suceden los contactos de última hora antes de que termine el plazo para agotar la legislatura. Tras hablar con Pablo Iglesias y con Pablo Casado, el presidente del Gobierno en funciones, continúa la ronda de llamadas telefónicas con el líder de Ciudadanos. Abrimos líneas ya con el Congreso de los Diputados. Ahí está Ricardo Rodríguez.
Y a la espera de saber cómo ha ido esa última conversación, la de Pedro Sánchez con Pablo Casado ha terminado sin avances. El líder del PP ha trasladado su rechazo a una hipotética investidura. Así las cosas, todo sigue como estaba, con Pablo Iglesias anclado en la abstención porque sigue reclamando un gobierno de coalición, aunque advierte de que replantearía su voto si hubiera un acuerdo de Sánchez con Albert Rivera, que le había instado a celebrar una reunión urgente para convencerle de su propuesta con condiciones. Movimientos de última hora aparte y, según reconocen abiertamente fuentes socialistas, difícilmente podrá evitarse una segunda vuelta en las urnas.
Pues esa es la noticia de última hora, mientras en la Vega Baja alicantina se sigue buscando al ciudadano holandés que el domingo caía en una acequia arrastrado por la corriente en la localidad de Dolores. Hoy hemos conocido que los bomberos que han actuado contra los efectos de la gota fría en la Vega Baja alicantina han perdido 15 de sus 27 camiones. Nos vamos hasta Alicante, Isabel Bartolomé.
La gran cantidad de agua y el barro, así como el vuelco de los vehículos durante el transcurso de las operaciones de rescate, han hecho que los bomberos provinciales pierdan estos camiones de los 27 con los que cuenta el parque dependiente de la Diputación. Los efectivos siguen aún trabajando en la Vega Baja, donde ya llevan 5 días volcados, con la ayuda realizando cerca de 1.700 actuaciones para rescatar personas, vehículos o abrir y despejar caminos y carreteras. 23 de estas actuaciones que los bomberos provinciales han llevado a cabo se consideran de alto riesgo para la vida.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que acabamos de conocer que el Congreso va a guardar esta tarde un minuto de silencio por el crimen machista de Valga en Pontevedra. El asesino confeso de su exmujer, su exsuegra y su excuñada, que ha dejado además 2 niños huérfanos de 4 y 7 años, está en los juzgados de Caldas de Rey a la espera de pasar a disposición judicial. También que un conductor ha sido cazado el pasado fin de semana, lo hemos conocido hace unos minutos, conduciendo a 111 kilómetros hora en una vía limitada a 30 en Ronda da Muralla, en Lugo. El conductor se enfrenta ahora a una posible pena de prisión, multa o trabajos para la comunidad, además de la retirada del carné por un periodo que podía llegar hasta los 4 años. Y la cifra de refugiados en el mundo sigue creciendo día a día, y poder ayudarles es muy sencillo gracias al testamento solidario de ACNUR. Con un gesto muy sencillo, como incluir a esta ONG en el testamento, se puede ayudar a muchas personas, sobre todo niños, como destacaba en COPE Natalia Ayanegui, responsable de testamentos solidarios en el Comité Español de ACNUR.
Se va a traducir en la asistencia y el apoyo y la protección a estas personas que, como bien decía, pues los refugiados cada vez son más en el mundo. Cada año la cifra desgraciadamente sigue creciendo, ya superan los 70 millones, la mitad son niños y niñas, para que os hagáis una idea, y cada 2 segundos una persona se convierte en refugiada.
Deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Después de las celebraciones del Mundial de Baloncesto, hoy centramos la mirada en la Liga de Campeones.
Comienza la mejor competición de clubes, lo hace con la fase de grupos y termina, recuerden, el 30 de mayo en Estambul. Hoy juega el campeón, el Liverpool, lo hace en Nápoles, y 2 de los 4 equipos españoles participantes. Hay 2 partidos, Barcelona, Borussia Dortmund y Chelsea, Valencia, que van a empezar a las 9 de la noche. Tras el resbalón del año pasado con el Liverpool, Valverde, el entrenador, y Ter Stegen, el portero, no se fían.
Esta es una competición que un mal día te saca de ella. Pues seguramente los 2 equipos que de la final creo que perdieron más partidos que nosotros, pero es que es así. Los errores se pagan muy caros.
Ya intentamos no olvidar de lo que ha pasado el año pasado, sino aprenderle las cosas que hemos hecho en las situaciones en que hemos fallado. Y bueno, el año pasado sabemos de que hemos fallado en un momento muy, muy clave.
Mañana juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Real Madrid está a punto de llegar a París para enfrentarse al Paris Saint-Germain. Llega con 7 bajas por lesión y sanción, y el Atlético recibe a la Juventus de Turín, que sale a las 4 de Turín con destino a Madrid. El tiempo de juego comienza hoy para contar estos partidos a partir de las 8:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo vais a recordar que se cumple 1 año del secuestro del misionero Pierluigi Macali en Níger, sin que existan noticias sobre su paradero, mientras su comunidad reza sin descanso por su liberación.
A exactamente un año hace que el padre Macali, de la Sociedad de Misiones Africanas, abriera la puerta de la misión pensando que alguien llamaba para pedir medicinas o el favor de transportar al hospital a alguna mujer a punto de dar a luz, pero se encontró con sus secuestradores. Desde entonces se reza por su liberación en todas las iglesias del país, y los cristianos de la misión de Bomoanga, huérfanos de su pastor, organizan peregrinaciones a una colina donde se planta una gran cruz. También los protestantes y los musulmanes han invitado a sus fieles a unirse en oración por el padre Macali. El Comité para el Diálogo Interreligioso de Níger ha exigido su liberación, recordando que es un hombre de paz, un gran hombre de Dios al servicio de Níger durante más de 10 años. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
La historia de Macali y muchas más en media hora. Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs escoltant El Migdia a Lleida, des d'ara fins a les dues, però ja saps que t'acompanyem sempre, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les dues. Avui dimarts, 17 de setembre del 2017, estava mirant, hem guanyat un grau, ara mateix 27 graus a la ciutat de Lleida. Això sí, amb un dia estrany, nuvolat, fa sol, però no és un cel net. Buscarem la previsió meteorològica una darrera hora ràpida perquè de seguida arriba l'espai gastronòmic. A partir de 2:45... Ja saps que tenim la tertúlia dels polítics on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, com et deia, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Van creixent núvols alts a la província de Lleida i sobretot a la zona del Pirineu van creixent núvols d'evolució que ens deixaran algun ruixat acompanyat de tempesta durant la tarda, i les temperatures pateixen pocs canvis. Arribarem als 32 graus a Lleida i a Balaguer, 30 a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. El vent bufa de direcció variable, fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà dimecres tindrem el cel poc ennuvolat durant el matí a la província de Lleida. Creixeran núvols d'evolució des del migdia que ens deixaran ruixats i tempestes que poden ser localment fortes a la zona del Pirineu, i les temperatures de nou patiran pocs canvis. Arribarem als 33 graus de màxima a Lleida, 32 a Balaguer, 30 a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. El vent bufarà de direcció variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Amb titular, recordem que la calor intensa i la falta de pluja de l'estiu farà que la temporada de bolets comenci més tard. Ja es poden trobar alguns exemplars al Pirineu, però la resta de comarques catalanes encara no n'ha nascut cap. En plana local, el govern municipal actual quantifica en 175 milions d'euros el deute de la paeria i els seus organismes dependents. Denuncia que es va trobar amb partides del pressupost 2019 executades en un 90 i fins a un 100%, i amb factures sense consignació als comptes. I que també s'ha suspès les obres de l'entorn de la Panera per un error infantil. Es va moure un 3 i un 5, i en lloc de 715.534,70 euros, i deia 715.354,70 euros. Sigui com sigui, la llei diu que la xifra no és correcta, i si algú denuncia que algú ho ha fet, s'ha de paralitzar tot i tornar a ficar la marxa de la burocràcia en marxa. Tornar a treure la licitació, tornar-ho a signar, buscar dates, etc, etc. 180 euros amb un error tipogràfic, crec que claríssim, però ha quedat aturat. Per cert, que a l'Hospital Arnau de Vilanova estrenen armilles antiinterrupcions per evitar errors durant la preparació de la medicació. La iniciativa el que fa és la iniciativa, que forma part d'un programa pilot que començarà a implementar-se al servei de pediatria, el que fa és que hi ha uns moments concrets en el que el personal sanitari passa per cada habitació per donar-li el medicament que li correspon a cada persona en el seu moment. Si llavors de qualsevol habitació, escolta, mira, vine, corre, que el meu company es troba malament, tenim aquests problemes, i el personal sanitari són humans. Se li pot anar alçant al cel i acabar donant-li la píndola de l'habitació, m'ho invento, 202, a la del 203, ja tenim el problema. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Facis el que facis, segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai 20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai 20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs apa, que parlem d'esports, amb futbol, direm i recordarem que Molo, l'entrenador blau, ja ha fet servir a 20 jugadors de la plantilla. Només el porter Víctor Vidal i el lesionat Cano estan sense minuts en el millor inici, igualant el millor inici de les darreres 6 temporades. 9 punts de 12, amb 3 victòries i només una derrota.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¡Empieza el juego!
13 busca la mejor película de la historia. Porque nos gusta el cine y sabemos disfrutarlo.
¿Por qué no has venido a decírmelo antes?
Por eso vamos a hacer una lista en la que todos podáis poner vuestro granito de arena.
Más, más. Ha llegado el día.
Sentaos, pequeño.
Pues desayuno con diamantes. ¿Por qué? Por Audrey Hepburn.
La vida es bella. La representación perfecta de ¿para qué sirve el humor?
El Padrino, ¿por qué? Que me falta que lo dices. Porque es la mejor película de la historia del cine.
¿Cuál es la película que más te ha gustado? 13 busca la mejor película de la historia.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¡Para un bingo, servidora! Solo me faltaba con la papeleta que ya tengo encima. Verá usted, yo solo soy una madre normal que hace todo lo que puede por llegar a fin de mes.
¿Afirma entonces que no tuvo nada que ver con el atraco?
Morrocotudamente.
Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
I dins el nostre espai gastronòmic setmanal dels dimarts, un espai que doncs ja porta certa tradició, ja fa unes quantes temporades que els dimarts et parlem de gastronomia, de vins, i coneixem persones, sobretot, que també és força important. Aquest espai de gastronomia ens va dur a conèixer el Felip Urbano, que actualment és el sommelier del Sheyton. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, què tal?
El Felip el vam conèixer sense voler, com el que diu la cosa. A vegades, mira, no diré allò del destí, però no se sap mai. I és veritat, jo vaig intercanviar 4 paraules amb el Felip i li vaig dir, tu has de venir a la ràdio. Has de venir a la ràdio que has d'explicar moltes coses. És o no?
Sí, sí, i aquí estem, eh?
I aquí estem. Ja portem unes setmanes explicant moltes coses. El Felip, que està, com dèiem, de sommelier al Sheyton, que estan oberts al Sheyton, que ja hi podeu anar, que ja fa uns mesos que van fer una reobertura amb una cuina de qualitat, i en parlarem, també convidarem el xef del Sheyton, que és el... Qui és el...?
El David Molina.
El David Molina. Parlarem amb ell per conèixer-lo primer i després perquè ens expliqui doncs, totes les creacions i tots els plats que podem trobar al Sheyton. És un d'aquells llocs mítics a Lleida per anar doncs, a dinar, a sopar, a tancar un negoci, a fer una reunió familiar, a menjar unes tapes amb uns amics que fa temps que no us veieu. És d'aquells llocs que s'hi ha d'anar. Estan al carrer Prat de la Riba. I estan oberts ja, eh? Els dilluns tenen el dia de tancament setmanal, però avui El Felip no sé com ho fa, jo crec que s'escapa i pensa en moto, no? O com ho fas?
No, transport públic.
Ah, transport públic.
Sí, sempre,
bueno,
sempre.
És fàcil. Sempre, surs d'aquí i marxes volant al servei, eh?
Exacte.
I el Felip és el sommelier, perquè hem de saber exactament què triem, a cada, com acompanyem cada plat, eh? Mm. I això tu sí que ho saps.
Bueno, intento, eh?
Hi ha uns quants vins per triar, però avui en parlarem d'un, que és el Costers del Silló, que, mira, jo és una de les poques bodegues que conec, perquè em van convidar en el seu moment. Ara ho parlava amb el David López, que ara us el presentaré. Pensava que feia 2 o 3 anys, resulta que fa 5 anys que van fer el 10è aniversari i van fer una festa grossa i em van convidar. I bueno, vaig veure doncs, tot el funcionament i a la pràctica doncs, tots els camps. Però fan uns productes d'alta qualitat, que és el que volem parlar, Felip, que això ho hem dit moltes vegades aquests dimarts a l'Espai de Gastronomia. Evidentment parlem de vins i parlem de Costers del Segre, però no ho hem de veure ja només com que, bueno, com que són de casa els hi donen una oportunitat. No, perquè estan al nivell de qui sigui. De fet, parlem cada setmana de premis internacionals.
Sí, no, per això, i en aquest cas, bueno, ara presentaràs el David, millor ell que ningú per explicar el celler. Hem de parlar el que tu deies de cellers o de persones que fan un producte però, bueno, a nivell top. Per això ha vingut.
Ell és sommelier i també el delegat comercial de Costers del Silló, David López. Què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Benvingut.
Moltes gràcies.
Ets sommelier també?
Sí.
Bueno, clar,
vaig estudiar fa 25 anys.
No hi ha res com entendre-hi, si no, malament, eh?
Bueno, jo crec que tothom entén de vins, eh?
Vols dir?
Sí, o t'agraden o no t'agraden.
Això sí, però entendre jo ja no ho sé, eh?
Jo crec que el més difícil és intentar explicar-los. Uh-huh. Explicar-los, això és
això és complicat. Tens tota la raó.
I has de tenir aquest coneixement. Però d'entendre vins entén tothom.
Escolta, Costers del Silló, si no vaig errat, doncs esteu al 15è aniversari, per entendre'ns.
El 15è aniversari.
Perquè fa 5 anys era el desè, el 2014.
Sí, en breu farem 20 anys.
Ah. Sí,
això,
sí.
15 anys,
si feu 15, no, i en breu fareu 20 anys, perquè el temps va volant.
El temps va volant.
Escolta, parla'ns de Costers del Silló, on sou, què feu, que ho conegui la gent.
Vale, molt bé. Doncs, bueno, el projecte neix... Estem situats a Balaguer, a la finca Flix, i el projecte neix amb el senyor Joan, que és el pare de la família Porcioles Buixó, un home que estava enamorat del territori, de la terra, i el seu projecte s'inicia en el 1992, en la compra de la finca. I ell, que era un enamorat de la terra, té un projecte d'agricultura tradicional, és a dir, conreu de cereal, bestiar, conreu d'olivera i conreu de vinya. Fixeu-vos, en el 92 es compra la finca. En el 1998, la primera plantada de vinya. El 2004 s'acaba la bodega i el 2005 fent la primera barema.
Imagina't.
Quin procés, eh?
Quin calendari, per això. Sí. És frenètic, sense voler, eh?
Sí, un esforç titànic. Malauradament, el senyor Joan ens deixa i són els seus fills, el Josep Maria i el Joan, qui recullen el testimoni i segueixen endavant en el projecte.
Uh-huh. Escolta, quines singularitats té Costers del Silló?
Doncs mira, tenim diverses. Primer, que és un projecte ecològic, és a dir, som respectuosos amb la terra, fem servir insecticides, pesticides, etcètera, que siguin passats amb el terreny. Després, que, per exemple, vam descobrir uns trulls de pedra netejant el bosc perquè passés el tractor per poder treballar un conreu de vinya, vam descobrir uns trulls de pedra. Vam fer venir un historiador i ens el va datar del segle XI.
Déu-n'hi-do.
Del segle IX al segle XIII, on estem, a aquell territori on estem ubicats, eren les cavallerizes del Comte d'Urgell. I fa 1000 anys, aquella comunitat, pel volum dels trulls de pedra, l'historiador ens va dir que aquella comunitat no era per consum propi, sinó que era per negociar amb unes altres comunitats.
Caram.
Sí.
Llavors és un matís important, eh?
Molt important.
Fa 1000 anys d'això,
Fa 1000 anys d'això. I nosaltres fem un vi, que després, si tenim ocasió, l'explicarem, fem un producte fermentat en aquestes pedres.
Uh-huh. Molt bé.
En aquest trus de pedra.
Felip, tu l'has provat?
Sí, tant i tant.
Explica'm-el.
Doi fe, eh? No, home, però ja que tenim aquí el David...
Bueno,
avui...
expliqueu-me'l, vaja.
Aquí, pues, ens aprofitarem de... Que millor persona que explicar que ell. Això ho tenim al Seiton, no hi ha cap problema. Però millor que el David, no, que ens expliqui una miqueta la gamma de producte.
Bueno, tinc dos sommeliers, per tant, avui no hem de tenir problemes per explicar un
vi. No, no.
Si l'hagués d'explicar jo ja seria una altra història.
Eh? No pas.
Escolta, què li dona, doncs, un trull de pedra? O sigui...
T'ho explico. Veureu. El trull de pedra va venir un geòleg, amic meu, i m'explicava que les pedres eren d'origen, eren de roca arenisca, d'origen oceànic. M'explico. El terciario, un temps d'aquí, d'abans d'ahir, de fa milions d'anys, tot aquest territori està cobert per l'oceà. El quaternari, quan xoquen les plaques, el mar es retira i allibera tot aquest espai. El que passa és que durant milions d'anys la pressió del mar compacta el fons marítim i genera aquest tipus de roques. Fixeu-vos que és una roca, com he dit abans, sedimentària d'arenisca, que amb la ungla es pot erosionar. Quan nosaltres posem el vi, que està entre 7-10 dies fermentant amb els llevats autòctons allà, l'únic que fem allà és trencar barret perquè oxigeni, perquè els llevats segueixin metabolitzant sucres. Imagineu si amb l'ungla són capaços d'erosionar aquesta pedra, l'impacte que pot tenir el trasbal que n'hi ha entre vi i pedra. I al ser d'origen oceànic, aquesta pedra li aportarà una mineralitat molt interessant al nostre producte. Mineralitat representada en salinitat, que no sal, que no salat, salinitat.
I com es diu el...
Mira, lo tenim aquí, no sé si l'havies vist.
El Fincasíos.
Fincasíos.
Sí, després d'aquests 10 dies que el tenim allà fermentant a la pedra, el que fem nosaltres és treure'l i el portem a bodega per acabar donant-li tot el procés tecnològic que necessita. Clarificació, etcètera, etcètera. Fusta, criança en bota, que té 12 mesos en bota. Bota de 500 litros... i juguem amb bota nova i bota vella.
És un... no, perdó, David, que no hem parlat de quin tipus, quina varietat de raïm. Que no,
això
no
va dir-te. És una garnatxa amb un pèl de xirà, un 80-20.
Déu-n'hi-do, això ja és com trobar aquella la combinació. Quan n'hi poses de cada, oi? Suposo que canvia.
Sí, sí, tens tota la raó per donar-li l'elegància i l'estructura justa, l'amabilitat en boca...
Després hem de pensar, Ricard, que d'aquest tipus de vi, del trull, d'on surt aquest vi, fan 3.648 ampolles, només. Mm-hmm. Vull dir, no estem parlant d'una producció... 3.648 ampolles. Uau, això és...
Deixa'm afegir, perquè només posem al trull 4.000 quilos. 4.000 quilos sembla una barbaritat, però si necessitem més o menys quilo, quilo i mig per fer una ampolla de vi, doncs és el que surt.
Sí, sí, és això. No? Els comptes són clars.
Són clars. I no tots, perdoneu, i no tots els anys embotellem. Només quan la garnatxa té l'estructura prou per suportar l'envite de la fusta, uh-huh, de la pedra.
Per això, perdó, Ricard, per això el que sempre hem dit de... que abans ho deies tu, de parlar de coses del Segre, està clar, però que tot això, si ho fan fora, a vegades sembla que sigui...
Correcte.
Oh, uau, no?
És que de vegades tenim aquest problema a casa nostra. Exacte. Que és, tot el que ve de fora sempre és millor, i hem de començar a analitzar que a casa hi ha coses que no, però hi ha coses que es fan molt bé.
Molt bé, exacte.
Però molt bé. I si ho tenim, doncs per què no treurem pit? És que a vegades... Hi ha altres comunitats que ho tenen molt clar, això. Quan dic comunitats, ja no em refereixo només a Espanya, sinó a nivell internacional.
Sí, sí.
Hi ha gent que ho té molt clar, que el que fan ells és el millor del món i s'ha acabat i t'ho venen així. Doncs escolta, si nosaltres a sobre ho fem, doncs ho haurem de dir.
No, per això s'ha d'explicar, per això estem aquí.
Escolta, el Fincasíos, Felip, tu l'has provat?
Sí, sí, sí.
Amb què el recomanes?
Bueno, de plat que tenim allà al Shayton, parlant del Shayton, pues, podríem fer amb un garrí que fem, a l'estil marroquí, amb una miqueta de couscous seria perfecta, però bueno, per a qualsevol tipus de car, però no hem de pensar el que dèiem també la setmana passada, el típic tòpico, no? Perquè, David, amb què el faries tu?
Molt bona proposta la que tu deies del garrí i així amb el couscous, tipus amb aquestes notes especiades. És un vi que té molt de joc, és prou versàtil, no té tanta estructura per només encausar-ho amb aquells tipus de carns vermelles o caza o estofats i tal, sinó que jo crec que possiblement podria entrar fins i tot en carns blanques i a lo millor fins i tot amb algun peix blau, alguna tonyina, algun marmitaco d'atún. Jo crec que estaria espectacular.
És una barrera que des d'aquí els dimarts estem dient que s'ha de trencar, allò del el blanc només pel peix i el tinto només per la carn, que no, que cada vi té la seva personalitat i això s'ha de trencar. I a vegades pots trobar un maridatge ben maco, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Molt bé. Escolta, Costes del CEO, abans d'acabar, perquè això sí que m'ho ha dit el Felip, feu... bueno, ja ens has dit tu, David, que treballeu amb mètode tradicional, feu espumosos també?
Sí. Sí, sí, fent dos espumosos, els dos de varietat de Pinot Noir, que és la primera varietat que entra, ara que estem en barema, és la primera varietat que m'ha entrat, més que res perquè no volem una maduració excessiva, sinó volem percebre i suportar una miqueta l'acidesa, per donar-li una acidesa que ens ajudi en el pas del temps. I fent dos, com t'he dit, un blanc de noirs, és a dir, que el most no està en contacte amb les pells, perquè és en les pells on està la matèria de pigmentació, i un altre és un rosat, que aquest sí que està, efectivament, per aconseguir aquest color, molt poques hores de maceració pel·licular. El blanc de noirs està com a mínim 36 mesos de criança, els vins base estan passats per bota i fermentats, els rosats, i el rosat està com a mínim 18 mesos. O sigui, són dos escumosos, perquè no li podem dir caves ni corpinats, etcètera, etcètera, són dos escumosos de llarga criança.
Fets aquí a Balaguer.
Sí, a Balaguer.
Amb què lliguen? Amb què els acompanyo?
Bueno, això podria ser amb un pernil, és perfecte, que és el que la gent no pensa.
Sé, és fatal, ja ho sé, que en aquesta hora
parlar,
ja ho sé, que...
Sí.
Clar, que escolta, amb què els acompanyo?
Entra la gana.
El pernil, el vinet fresquet... És que clar, ja ho sé que és fatal, però és que no tenim cap hora més.
Amb arròs ho seria perfecte, també.
Vale, sí. Felip, perfecte. Si m'estàs deixant mort, ja.
Continuem.
Escolta, en quina temperatura... Perquè també és un altre d'aquells mites. A quina temperatura s'ha de servir o s'ha de prendre?
Els escumosos?
Els espumosos, sí.
Jo recomanaria entre 6 i 8 graus.
Entre 6 i 8 graus. I el Finca Sios, que hem parlat abans, que és un tinto, en quina temperatura s'ha de prendre?
Temperatura de bodega, entre 16 i 18 graus.
Ajà, no fred de nevera.
No, fred de nevera no. El fred en excés el que fa és reduir
aromes,
notes aromàtiques, i també amaga... defectes,
exacte,
però també t'amaga propietats.
I el blanc? Igual?
El blanc, però com vols dir, vi?
Sí, el vi blanc també...
Depèn, si és un vi jove, és un vi treballat en bota. O sigui, és un vi en criança.
Però és el que a vegades hem parlat, que sempre la gent acostuma a agafar aquest tipus de vi gelat, i és que no pot ser. Un blanc hauria d'estar també, això, entre 6 i 8 graus.
Sí.
I si té bota, entre 8 i 10. El que passa que, clar, hem d'intentar trencar aquest concepte que la gent té.
Clar, no, per això t'ho dic, és que al final és... No, porta'm el ben fred. Bueno, escolta, porta'm el ben fred. Com s'ha de veure això? Perquè és el que et dius, et pots perdre tants matisos i tantes històries que per la gràcia, no?
O sigui, sí.
És que clar, una cosa és triar bé el vi i l'altra, per això esteu vosaltres aquí, els dos sou sommeliers, que te'l serveixin com cal.
Sí.
Vull dir, que al final vull dir, no té sentit triar un bon vi que no te'l serveixin com cal. Quan dic com cal és com te'l posen i la temperatura tot plegat, perquè vull dir, pots perdre gràcia del producte. Molt bé, doncs hem parlat i hem conegut avui els Costes del CEO, estan a Balaguer. Sí, Felip.
Sí, una cosa, Ricard, abans que és que ara, si no se m'oblidarà, que allà al Seiton fem un menú, farem un sopar maridatge amb el David, amb el Sella Costes del CEO, el dia 2 d'octubre.
2 d'octubre, va, sí. Que no ho tenim tan lluny, això,
Sí, sí, t'ho he dit perquè si algú vol passar o preguntar, o bueno, trucar al celler, o...
I tant.
Doncs perfecte. Passeu pel Seiton.
Farem un evento molt xulo.
Sí, escolta de la ràdio que feu un maridatge. Exacte. El 2 d'octubre amb Costes del CEO. I vull informació, i us informarem sense cap mena de problema. 2 d'octubre, ja ho anirem recordant, perquè m'ho apunto jo aquí, ho he apuntat. Avui hem estat amb el David López, que és sommelier i també delegat comercial de Costes del CEO de Balaguer, que li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat. Ens has explicat, ja ho sé que el temps que tenim és limitat, però jo crec que ens has emmarcat i posicionat a la història i al lloc on, què és Costes del CEO, i hem parlat avui de tres productes, però... suposo que tornaràs a venir i seguirem parlant d'altres productes que feu a Costes del CEO. David, escolta, encantat de conèixer't, gràcies.
Igualment, moltíssimes gràcies.
I el Felip Urbano, que és sommelier al Seiton, que, escolta, si al final aneu al Seiton i l'heu escoltat a la ràdio, dieu-li que li fa gràcia.
Sí, home, sí,
I,
sí.
I quan m'ho diu a mi, no sí. Vegis la gràcia que em fa.
Saps que t'ho dic, jo t'ho explico.
No, t'ho dic, a veure, em fa gràcia,
sí,
no és un problema d'egos, és...
No.
La gràcia és la següent. Nosaltres estem aquí parlant davant d'un micròfon. I a vegades t'oblides que darrere a través de les tecnologies, de les ones i tota la història, hi ha una altra persona escoltant la veu. I al final el que ens agrada és això, comunicar de persona a persona.
Exacte.
Per tant, no ho dèiem des del punt de vista dels egos, sinó des del punt de vista de que no us podeu arribar a imaginar la gràcia que em fa quan el Felip em diu: hi ha hagut una persona que ha vingut, que m'ha dit que m'ha escoltat a la ràdio i per això ha vingut. Dic, veus, hi ha una persona escoltant, que no sentint, no, escoltant. Que ens ha acabat fent cas. Som Eliel Sheyton, Felip Urbano, com sempre, un plaer, gràcies.
A tu, Ricard, que vagi molt bé. Molt bé.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Si ets dels que al matí pren un cafè sol i prou, no cal que vinguis. Si per dinar et menges un sandvitx envaset, no cal que vinguis. I si al cap de setmana agafes el primer que trobes a la nevera, no vinguis. Oh, sí! Vine i descobreix el plaer d'esmorzar, dinar o sopar a la Roca del Cor. Ara nova gerència. Fem esmorzars de forquilla a partir de les 9 del matí. Tenim menú diari i carta cada dia. I al cap de setmana, cargols, carn, peix a la brasa de llenya. La Roca del Cor. Carrer Alfred Parenya 56. 609-481-327.
¿Sabes que cada día podríamos llenar 1000 piscinas olímpicas de plástico solo con las botellas de agua que consumimos en España? Conoce tu consumo de agua y su impacto en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en El Partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante. Y hay varios titulares, son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va en vía de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en El Partidazo de COPE.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Nieves Ruiz.
Muy fácil, abres la app de Iberdrola Clientes y eliges con el dedito tus 8 horas para pagar menos.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que en tenim 3:30 per sobre de les dues, dimarts 17 de setembre del 2019, i hi ha camí cap a les dues, com tots els dimarts, amb la nostra tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Deixeu-me que avui saludi primer a la Sandra Castro, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sandra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè avui, normalment m'oblido, perquè sóc així, eh? Però no per mala intenció, però quan ve una persona nova, doncs escolta, fem-la ser la primera. Sandra, benvinguda. És veritat, no havies vingut mai, eh?
No, avui debuto a la COPE.
Molt bé. Ho dic perquè jo, com que sóc tan fatal pel tema cares i noms, sí. La Cristina se'n riu, perquè...
Perquè m'ha dit Sandra quan he arribat.
Sí, perquè no ve massa i llavors, clar, no la tinc del tot reconeguda i llavors li he dit tres noms fins que ella m'ha dit no sóc la Cristina, dic, és veritat, m'ho acaben de dir per WhatsApp, imagina't tu, va. Bueno, per això, dic a la Sandra, que ara l'he vist publicada en un Twitter, dic, deixa'm que m'apunto bé el nom aquí i no fallaré.
Molt bé.
Sandra, benvinguda.
Gràcies.
Ens acompanya, com dèiem, també la Cristina Morón del PSC. Cristina, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
El David Melé, de Junts per Catalunya a Lleida. David, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
La Marisa Chandri, del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Àngeles Ribes, de Ciutadans. Àngeles, què tal? Buenos
días.
Muy
bien, muy buenos días.
Molt bé. David, que no havies de venir... El David...
Gràcies.
No, això. Vale, vale. El David, que no havia de venir a la primera tertúlia de la temporada, va venir i va dir, mira, vinc a cobrir de darrera hora... És la tercera setmana que vens.
Ja t'he dit abans que no sé si és bona senyal o dolenta.
Bueno, jo però ja et vaig dir que a mi m'havien dit que el David està desaprofitat, que se l'ha d'aprofitar més, que l'hem de posar, l'hem de fer pujar.
Només puc dir que m'encanta estar aquí avui. Aquí.
Vale, vale.
Ui, pues ja està.
I
ja,
podem parlar de l'horta, si vols. Àngeles?
Bueno, creo que hoy no toca horta.
Avui no toca horta. Eh?
Vale, 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 però...
Hoy toca otro tema, va.
Vale, vale.
Fixeu-vos que normalment, mira, ara us explico interioritats, normalment, quan arribeu, jo us pregunto, escolta, de què voleu parlar avui? Perquè vegeu que no tenim res preparat. De què voleu parlar? Jo tinc alguna cosa sempre preparada, però de què voleu parlar? I depèn de la cara que fan o em diuen, doncs tirem per un tema, acabem sortint amb un altre. Però clar, avui jo crec que és bastant clar. Bueno, l'auditoria que es va encomanar, que va encomanar l'equip de govern de l'actual Ajuntament de Lleida, que ahir amb roda de premsa van oferir el resultat i les xifres, bueno, hi ha una dada significativa, o un parell, crec, la primera, potser és la més del titular, és que s'ha confirmat que l'Ajuntament de Lleida actualment té un deute de 175 milions d'euros i que fins i tot s'apuntava que, segons quines partides pressupostàries, hores d'ara, doncs hi ha fins al 90 i algunes fins al 100% gastat, per entendre'ns. El debat, si voleu, no el senyiria tant com vulgueu, perquè ja sabeu que en aquesta cadena, tot i que a vegades, segons de quin sector, tenim la fama que tenim, però aquí no teniu cap mena de límit, és a dir, mentre hi hagi educació podeu parlar de tot i del que us doni la gana, i per això sempre pregunto de què voleu parlar, però dic que potser més que centrar-lo en xifres molt concretes, o sigui, parlar de 4 euros amunt o avall, 4, vull dir, de xifres concretes és, bueno, aquesta auditoria que ha desvetllat i que és el que ens espera pel final d'any, per entendre'ns, que queden 4 mesos o 3 mesos i mig per acabar aquest 2019. Qui vulgui, si no, la Sandra, potser com a representant d'Esquerra, deixo la paraula, ja sabeu que els demés podeu anar intervenint, escolta, sempre que vulgueu i sense trepitjar-vos massa.
Bé, jo de fet quan vam guanyar les eleccions i vam entrar, ja m'esperava que passés alguna cosa així, que les partides poguessin estar molt esgotades, no? Perquè es va veure com una alegria en els dos últims mesos preelectorals en què es posaven en marxa tota una sèrie d'obres o projectes o tiraven endavant bueno, coses que fins ara no s'havien engegat, no? Llavors, com encarem aquesta última recta fins a finals d'any? Doncs cenyint-nos el cinturó perquè realment les partides estan molt esgotades. Llavors, hi ha necessitats i són, vull dir, jo a la regidoria de la que m'ocupo doncs constantment estic visitant centres i també els treballadors m'ho fan notar, quines són les necessitats que ara com ara no es poden atendre i estem lligats de mans i peus.
Per cert, que no ho hem dit al presentar-la, la Sandra és la regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminisme.
Sí.
Bueno, ara perquè ho estic llegint aquí, no?
Sí,
perquè m'ho sàpigui, perquè em costa aprendre
les
això.
Les partides en aquest àmbit, Educació està al 95%, estava al 95% quan vam entrar, estem parlant a data 1 de juliol, Igualtat, el que és la banda de feminisme, és al 90%, i cooperació i drets civils no tant, però entre el 60 i el 70%.
Cristina, l'alcalde de Lleida ha dit que la situació econòmica de l'Ajuntament de Lleida és dolenta però no crítica.
Correcte. Bueno, avui hem fet roda de premsa per contrarrestar una mica la informació que es va donar o explicar la informació que es va donar ahir a la roda de premsa que va fer l'alcalde Pueyo. Quan un nou equip de govern entra a un ajuntament o administració pública, jo entenc que és normal que se faci una revisió. Vosaltres havíeu dit que se faria una auditoria externa, que finalment no es va fer, sinó que se fa una revisió de l'estat de tots els comptes de l'ajuntament. I, en certa manera, també és lògic que culpi a l'anterior govern d'una mala gestió. Entra dintre de les normes del joc polític. El que es va dir ahir a la roda de premsa no és res nou. De fet, les dades estan publicades a la web de Pairia, de l'Ajuntament. Simplement és com s'interpreten aquestes dades. Es parla d'un endeutament de l'Ajuntament, és cert, però també hi ha hagut molta inversió. I els governs socialistes, durant aquests darrers anys, han fet una inversió important per tirar endavant el desenvolupament de la nostra ciutat. Com se poden fer aquestes inversions, aquest desenvolupament de la ciutat? O bé s'estalvia, que amb una administració és molt difícil estalviar fins tenir la capacitat econòmica per fer aquesta inversió, o bé es demana crèdit. Llavors, mitjançant aquests crèdits ens podem posar al capdavant d'una ciutat moderna i amb els serveis necessaris.
Mm-hmm. A veure,
qui vulgui.
Pues voy a ir yo misma. Mira, últimamente, desde que entró el nuevo gobierno municipal, que se ha especializado en esparcir fake news, pero de libro, y una de ellas es el tema de la auditoría. Al Ayuntamiento de Lleida no se le ha hecho la más mínima auditoría. Lo único que se ha hecho ha sido coger el estado de ejecución de presupuestos y analizarlo, que es la obligación que tenemos todos los grupos municipales. Este año, el anterior, el otro, y el otro, y el otro. No se ha dado ni un solo dato nuevo, que no supiéramos, ni uno. O al menos que no supiéramos los que nos hemos dedicado a mirar estas cosas, porque es que igual vosotros no hablabais con vuestros anteriores compañeros en el ayuntamiento, pero todos esos datos ya los tenían. Y si hablamos de la ejecución del presupuesto, yo creo que es importante saber que, primero, el ayuntamiento está a un 106 de deuda, que está por debajo del límite que tienen las administraciones públicas. Y en gran parte estamos en esa situación porque el consorcio del PECITAL, del Parque Científico y Tecnológico, para que nos entienda todo el mundo, Gardeny, que es un consorcio entre el ayuntamiento y la universidad, está adscrito al ayuntamiento porque nos obliga la ley. Y entonces las cuentas del parque se reflejan íntegramente en el estado de cuentas del Ayuntamiento de Lleida, no en las de la UDL, cuando en realidad van a pachas. Siguiendo con esta misma línea, la Generalitat de Cataluña en ese momento se comprometió con el Parque Científico y Tecnológico a ayudarle en sus dificultades financieras, cosa que no ha hecho. Nunca, jamás. Y además de todo eso, también hay que decir una cosa. Cuando se habla de que las partidas están completamente gastadas y que da igual, ¿cuál es? ¿Cuál es exactamente? Porque evidentemente hay partidas que se tienen que gastar o estar bloqueadas desde el minuto cero. Desde el minuto cero. Y en algunas otras partidas, por ejemplo, las que van muy relacionadas con tu concejalía, tú sabes que se depende en gran medida de los contratos programas con otras administraciones, entre ellas con la Generalitat, y que, por tanto, ahí estás muy atado de pies y manos para poder hacer todo lo que tú quieres, que son las grandes quejas que se tienen. Entonces, yo lo que pediría es que, yo entiendo que llegáis, evidentemente queréis marcar un perfil propio y todas esas cosas, pero lo que no se puede hacer es mentir. Y ahí, ayer, lo que se dijo, había mentiras flagrantes, pero flagrantes. Entre otras cosas, se dijo que se habían detectado irregularidades en la EMU. Muy bien, yo formo parte del Consejo de Administración de la EMU y quiero saber cuáles son esas irregularidades, porque en el Consejo de Administración pasado no se nos dijo absolutamente nada. Pero yo sí voy a decir aquí cuál es la gran irregularidad que tiene la EMU en estos momentos. Y es que tiene un señor presidente de la EMU que en su momento, sin ser nada, ni en el Consejo de Administración, ni presidente de la EMU, ni nada, se tomó el lujo de irse a exigirle al director de la empresa municipal de urbanismo que hiciera una serie de alegaciones para ir frenando todo el tema de Torres Salses, etcétera. Unos motivos políticos, claros. y eso se lo hurtó al Consejo de Administración, que no fue convocado en ningún momento para decir que se iba a presentar eso. Y en el que se hizo hace una semana y poco, este señor lo que pretendió es que el nuevo Consejo de Administración, en el cual han cambiado evidentemente los representantes y por tanto las mayorías de voto, se validara esa situación. Esa es la irregularidad de la EMU, la que ha hecho el señor Talamonte, que no tenía la más mínima capacidad y que ya veremos cuáles son las consecuencias jurídicas que esto conlleve.
Marisa.
Ya lo veremos.
A veure, jo seguint una mica el fil de l'Àngeles, no?, pel que fa a la EMU. A veure, és una qüestió que està judicialitzada i que ja sabrem...
Però és que no han hablado d'això.
Ja sabrem per on sortiran els tiros, no?, si realment hi ha irregularitats o no. Nosaltres, en un primer moment, érem partidaris de fer una auditoria externa de l'Ajuntament, però realment jo crec que, com molt bé ha dit l'Àngeles també, els comptes estan completament fiscalitzats i, per tant, no cal fer cap auditoria, i de fet no se n'ha fet cap d'auditoria, sinó que ja l'interventor, els propis funcionaris, doncs ja valen doncs, la situació amb la que estem. No? 175 milions de deute, doncs la veritat és que són molts diners i que l'actual govern doncs la situació la té molt complicada. Això no vol dir que deixi d'invertir, jo ho sento molt, o sigui que es busquin la manera o doncs no sé, refinançant el deute a llarg termini o que es busqui una solució. Evidentment que s'hauran de fer retallades per algun lloc, perquè amb aquest el deute és insostenible, no? Però el que no es pot fer és ara culpar tot el govern anterior de la situació econòmica actual amb l'excusa de així no tindré que fer res, no? I estar no sé quant temps sense fer res. Ja dic, no? una situació complicada i veurem, no? I veurem quina és la proposta que té el nou govern doncs de cara al futur de la nostra ciutat, doncs amb aquests diners, i ara que ja sabeu el que realment hi ha, que ja ho sabíeu, però bueno, ara ho heu fet públic, doncs a veure què és el que penseu fer amb el que hi ha, no? Si aposteu per una retallada amb tots els sectors o no, o refinançar aquest deute i a veure com ens en sortim.
Bé, jo primer, ara fent referència a la frase que em deies, que és la tercera setmana, el que faig també és escoltar moltes vegades els companys de taula, no? I he fet el que l'Àngeles em deia la setmana passada, és si havia parlat que havia fet el nostre grup polític durant l'anterior legislatura, i ho vam dir a cada ple, a cada modificació de crèdit, que hi havia la sensació que s'estava estirant més el braç que la màniga. D'acord? Aquesta... Y luego porque de todo se aprende, ¿no?
Y ahora rebotaré.
No, pero... No,
me lanzas la bola.
No, lo tengo clarísimo, ¿no? Pero la sensación, la sensación que tens ara, independentment de com a ciutadà, quan tu llegeixes aquests números, la situació ha de ser preocupant. Todo que estamos dentro de los límites y estamos todo perfecto, pero la sensación es esta. ¿Y qué toca fer? Apechugar i treballar entre tots i revisar les concessions i revisar les partides i entre tots ser una mica coherents, perquè el problema el tenim tots els ciutadans de Lleida i tots tenim la nostra obligació. Ara tenim la sort, entre cometes que dic la sort, de governar i intentar aprendre de les coses. Està clar que la ciutat ha de continuar funcionant, i l'altre dia parlàvem que havia estat fent l'Ajuntament durant aquests dos o tres mesos, pues, treballant, preparant-se i a veure com podien afrontar aquesta realitat. Que, com dius, no és preocupant o no, no ho sé si és preocupant o no. Tu, la notícia i el titular, els titulars són els que queden moltes vegades, és el deute i el deute per habitant. Que aquesta, tu vas pel carrer avui en dia, 1.278 euros cada ciutadà, no? I et dic, jo crec que també...
Home, aquesta xifra així de cop és preocupant.
Correcte. Però
així de
després,
cop.
Després se pot matitzar i, com diu...
Parlo aquí, del titular. I el titular, a vegades... no, a vegades no. Normalment no ens hi hem de quedar el titular,
correcte,
però bueno.
Correcte. Però sí que el que... I ara l'anem profundament. Què hem de fer? Pues s'ha de fer molta feina, i tenim molta feina, l'equip de govern té moltíssima feina, i aquesta és preocupant. La ciutat ha de continuar funcionant i s'han de fer inversions. Quines? Calen, són necessàries, perquè aquí hem parlat moltíssimes vegades en aquesta tertúlia, moltíssimes. Si hem de fer qualsevol inversió que després no la podem dotar de manteniment, què estem fent? I també ens trobarem amb això, perquè avui en dia manteniment, que podem ficar mil exemples, però sempre parlem del mateix. I entre tots hem de decidir quins han de ser els elements imprescindibles per tirar endavant. I crec que ho hem de fer entre tots. És molt fàcil des d'aquí demanar la col·laboració, ¿vale? Perquè i d'on estava això antes, no?
D'on estava la col·laboració antes?
Vale, pues bueno, pues yo te la pido ahora.
Porque claro...
Yo, ahora sí que puedo hacer. Yo antes no estaba.
Antes estaba. Pero esto no deja de ser divertido, porque al final es lo que te digo. O sea, una noticia no tiene por qué ser mentira para ser una fake news del libro. Por ejemplo, la deuda de por habitante... Sí, 1.275 euros. ¿Cuántos de aquí tenéis una hipoteca?
Todos.
Sí. Por poner un ejemplo, entremos en los números grandes. Pongamos que tú tienes una hipoteca de, yo qué sé, 14 millones de... Estaba pensando en pesetas. Vamos a poner unos números redondos, 30.000 euros. ¿Cuál es tu deuda a fecha de hoy? Si has pagado 5.000 euros... tu deuda es de 25.000 euros. ¿La puedes pagar? Esa es otra cuestión. Y esa es la gran clave de las finanzas públicas. No es tanto la deuda, que sí, sobre todo lo que se ha conseguido con esa deuda, que yo ahí estoy de acuerdo, que ahí entra la política. Hay aspectos que son prioritarios y otros que para mí no lo son, pero no tanto el si existe esa deuda, porque la deuda existe. Porque es evidente que solamente con impuestos, tasas y tributos no puedes manejar una ciudad. Es imposible.
Sandra Castro, per al·lusions.
A veure, anem per parts perquè han sortit moltes coses i intentaré anar responent.
Jo us avanço perquè, clar, això és ràdio, que
sí, va...
venen tots equipats ja amb papers i per anar prenent nota i tot. Bueno, l'Àngeles no, és veritat. Bueno, però tenim el mòbil i per anar apuntant coses. Però és veritat, és així, t'has d'anar apuntant.
El tema de l'auditoria, que si s'ha fet, si no s'ha fet. És a dir, el que s'ha fet ara, com a primer pas, és part de lo que és l'auditoria interna a la que estem obligats tots els ajuntaments a fer.
Una auditoria, eso se le llama cuenta general y está aprobado ya desde
una auditoria desde externa donde requereix, en primer lloc, global de tot l'Ajuntament no es farà, sinó que es farà fragmentada de certs organismes autònoms i alguns llocs on ja s'han detectat certes situacions.
Alguns d'aquests organismes ja estan obligats a fer auditories externes.
Todos,
així que...
todos.
Se fan
bueno,
anualment.
Pues, quan ho tindrem, perquè l'EMU justament és un...
Correcte.
Que
cada
està
any passa
judicialitzat i a més que no quadren els números que s'han presentat.
Mira, eso sí que no te voy a dejar que lo digas.
Bueno.
Primero, porque los números ni los hago yo, ni los haces tú, ni los hace Perico el de los Palotes. Lo hacen los técnicos de este ayuntamiento y pasan por intervención. Y lo que no podéis hacer es meter la sombra de la duda entre los habilitados nacionales, que son quienes
hay un proceso judicial abierto justamente
eso. Pero
perquè els números que es van presentar al ple no són els mateixos que es van presentar al registre mercantil i no quadren les xifres.
Eso el juez ya tiene toda, absolutamente toda la documentación. Y probablemente os llevéis una sorpresa cuando salga la sentencia. Yo sabéis que no me gusta hablar de temas que están precisamente aspectos judicializados. Pero te voy a decir que las cuentas de la EMU son auditadas por empresas externas que además pasan por un proceso de licitación. Es decir, no son los amiguetes de turno del presidente, la presidenta o de Perico de los Palotes. Al igual que del resto de consorcios, fundaciones, etcétera, porque nos obliga la ley. Al igual que este ayuntamiento, cuya cuenta general, que es lo que acabáis de descubrir por lo visto como la auditoría interna, que es la cuenta general, pasa todos y cada uno de los años por la Generalitat y por Papá Estado, que son los que auditan Sindicatura de Comptes en un caso y la Sindicatura de Cuentas en otra. I que nunca han enviado absolutamente nada.
Que ens queden 7 minuts, deixem a la Sandra acabar de respondre.
Sí, segueixo. Sobre el tema de les inversions, és a dir, de no utilitzar com a excusa l'endeutament per no fer inversions, home, que durant els anys de govern socialista s'hagi arribat a un nivell de deute que a més en aquesta taula certes persones encara consideren que és com per que no estem tan mal, vull dir que és per alegrar-nos, jo crec que és bastant irresponsable perquè s'han tirat endavant inversions moltes vegades que no estaven pressupostades. Caldrà, és a dir, ara estem treballant en tot el tema de les ordenances fiscals, posteriorment ens ficarem a treballar amb el tema pressupostos, a establir prioritats, però el que està clar és que la capacitat d'inversió està totalment limitada perquè estem sota tutela de Generalitat i les inversions, és a dir, no podem fer lliurement inversions, sinó que hem de atenir-nos a les condicions que ens imposa Generalitat. Vull dir, si no hi ha venda, no podem fer inversió, si no hi ha pressupost, no podem fer inversió, és a dir, ens hem de cenyir a les circumstàncies que tenim. Evidentment, això no vol dir que deixem de fer inversió, senzillament haurem de marcar quines són les prioritats, que nosaltres sempre hem dit que les prioritats les situem en tot allò que són beneficis a nivell social per la població.
Ens queden 5 minuts, podeu intervenir com vulgueu, però intervencions curtes, que així ens donarà més temps.
No, un dels elements que també ha sortit és que hi havia projectes sense partida pressupostària assignada, que això també ens limita, vull dir que al final són projectes que estan aprovats i que la gent i que el ciutadà espera i tenia la informació de que allò tirava cap endavant.
I factures de l'any 2018 que estaven en calaixos.
Va, llavors, han de fer front. El que està clar...
Supongo que ara és un listado de totes aquestes factures. Factures, ¿verdad?
Clar, aquestes factures sí, sí. Jo crec que caldria...
Perquè és molt fàcil de fer que estaven en un cajón, eh?
Us asseguro que de factures se n'han trobat en diverses regidories, factures de l'any anterior que no s'havien passat
i
que s'han d'assumir en aquest pressupost.
Probablement t'encontraràs con otra. I per això estan els mecanismes que són l'execució extraordinària de crèdit, que se ha reducido en los últimos 4 años de una manera brutal. Però és que esas factures que tu dices, jo lo que quiero saber es si són facturas que se han dejado conscientemente morir en un cajón, que es lo que estáis insinuando,
sí, sí.
O que no han pasado por el preceptivo trayecto que tienen que hacer por diversos motivos, entre ellos porque muchas veces con la administración electrónica no llegan en tiempo y plazo. Entonces, yo espero el listado. Y os lo pediremos. El listado detallado de todas y cada una de las facturas que decís que están en un
cajón. Sí, a més ens vam comprometre a publicitar-les. Vull dir que quan tinguem l'aplicatiu informàtic totes les factures de l'Ajuntament seran transparents, vull dir, seran consultables a través de l'eina corresponent.
Escolteu, es queden 4 minuts. Hi havia un tema que us volia traure. Si no hi ha algú que tingui alguna intervenció ara, perquè jo crec que aquest tema suposo que encara la setmana vinent n'acabarem parlant, suposo. Hi ha un tema que és el tema de la panera, de l'exterior de la panera, que la licitació s'haurà de repetir perquè a l'hora de teclejar es va moure un 3 i un 4 i hi ha un error de 180 euros. És a dir, havia de ser 715.000, ho dic de memòria, 715.534 amb 70 euros i es va dir que seria 715.350 amb 70 euros. Hi ha 180 euros de diferència.
Ho he llegit avui al diari.
Hi ha hagut una persona que ha reclamat i la llei diu que si no quadre i ha reclamat, se paralitza tot i s'ha de tornar a començar el procés.
Una persona, no? Una de les empreses.
El que passa que el que crida l'atenció és que estem parlant de 180 euros sobre 715.000 i que està clar que és un error de...
Sí, bueno, pero eso demuestra, ¿no? Que
eso te demuestra estamos... que precisamente se cumple la ley, en este caso la ley de contratos del sector público, que obliga, cuando hay una de estas discrepancias, a anular la licitación y volver a empezar de nuevo.
Es un perjudici per la ciutat, això, ¿eh?
Sí, no, pero escucha, que levante la mano quien jamás ha equivocado al darle al botón.
No, si yo no culpo qui ha apretat el botó, dic que justament que es podia passar per alt en aquest cas.
No,
és el primer.
No.
Vull dir que en aquest aspecte la llei ho diu clarament, no? Ara podem estar aquí si és trist que per un projecte de ciutat...
No, trist ho és.
Un projecte de ciutat quedi paralitzat per aquest aspecte, però al final les formes al final són importants.
Sí,
com dius tu, si un ciutadà, en aquest cas l'empresa, n'és coneixedora, doncs a mi em sap greu. Perquè per una part paralitza, per l'altra. Però també l'altra és...
Lògic que l'empresa... No,
i que s'ha de complir la llei. És que, a veure, aquí no podes coger i arbitràriament decir, bueno, mira, ha sido un fallito, no pasa nada...
Ya los pongo yo del bolsillo.
Ya lo miraremos, ¿no? Y precisamente es muy peligroso dar a entender que estas cosas se pueden hacer cuando no se pueden hacer. Que es que aquí parece que uno puede coger el presupuesto del ayuntamiento...
Lo ha dicho él,
Y venga a lo que quieras.
Yo digo la noticia y ahora me poso la pel de un ciutadà que diu, bueno, escolta, per 80 euros que m'expliquis a mi, que es posin d'acord el que ha reclamat i que comencin les obres. Parlo com a ciutadà ara mateix.
Esto no va ser.
No, és així, perquè la normativa s'ha de complir i ara és aquesta quantitat per una altra ocasió.
A veure, que s'entén el que dius, vull dir, perquè jo crec que tots pensem igual, però el que diem, vull dir, la llei és la llei i s'ha de complir. Si me permitís, lo que le diría al ciudadano es que lo que se tiene que sentir es orgulloso de que esta administración no comete irregularidades y que frente a un caso como esto, que ha sido un error humano, se hace lo que se tiene que hacer.
en lugar de coger i tirar per la directa, que això sí que seria regular.
Molt. Jo us explico que l'Àngela Ribes està asseguda just exactament davant del David Melé, però clar, com que parlava d'això i el mirava amb ell, el David s'ha tret la història de sobre i diu no, lo ha dicho él, i m'ha assenyalat a mi. En fi,
qui ha tret el tema?
Que sí, que sí, que he tret el tema. Escolteu que arribem a les dues. Cristina, Marisa, David, Sandra, Àngeles, com sempre, un plaer que hagueu estat avui aquí amb nosaltres, espero que hagueu estat còmodes i que tingueu bona setmana.
Igual,
moltes gràcies.
I nosaltres, 30 segons, ens plantem a les dues de la tarda. Evidentment, els temes econòmics són temes que s'han de debatre i s'han d'entendre. Moltes vegades també s'han d'entendre, però és un tema que, evidentment, donarà que parlar. La xifra, jo no l'havia fet, la divisió, el David sí, és de més de 1.200 euros de deute per ciutadà. En fi, escolta, que acabis de passar un bon dimarts. Demà hi tornem, puntuals, com sempre, a les 12:20 aquí a Cope Lleida. Fins llavors, salut, adeu.